Bé, tenim entre amb nosaltres, avui ens acompanya en Jordi Moreres. En Jordi Moreres és llicenciat en Antropologia Social per l'Autònoma, màster en Estudis Euroàrabs a la Universitat de Girona, en el qual hi té els lligams personals i professionals. El doctor és doctor en Antropologia de la Universitat Rovira i Virgili, d'on és també ara actualment professor associat. Del 95 al 2001 ha estat responsable de l'àrea de migracions de la Fundació CIDOP i entre el 2002 i el 2003 també dels estudis de Secretaria d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Actualment dirigeix la consultoria Trànsits, especialitzada en temes d'immigració i pluralisme religiós. És autor de diferents informes, treballs, tots al voltant doncs, del tema de coneixement del món musulmà, musulmans en Barcelona, espacios i dinàmiques comunitàries de l'any 99, imams d'Europa, les expressions de l'autoritat religiosa islàmica, imams de Catalunya el 2007, musulmans de Catalunya, radiografia d'un islam implantat. El 2009, des de Secretaria d'Immigració de la Generalitat, va fer la publicació Actors i representacions, l'associacionisme d'origen marroquí a Catalunya, i de la Fundació Bofill té la publicació La mezquita al barri, conflicte, espai públic, inserció urbana dels oratoris musulmans a Catalunya. Que en aquest sentit, no, la conferència d'avui, de l'islam implantat a l'islam domesticat, crònica d'una deseducació anunciada, 1974-2014. És un, diríem que és especialista en comunitats musulmanes, és coneixedor d'aquest tema, que basa totes les seves aportacions en el diàleg, per a la comprensió, sobretot el diàleg, la paraula per trencar estereotips. Li agafo una paraula que va formular. Diu, m'agradaria que a través dels espais que regulen la nostra vida quotidiana les persones poguessin estendre la seva esfera més íntima d'amistats i coneixences, que existís una veritable preocupació, interès i quietud, inquietud en el bon sentit de la paraula, vers la vida de la resta de la gent, basada en la no indiferència respecte a l'altre. La complicitat amb els que ens envolten hauria de ser un dels indicadors principals d'aquesta societat intercultural i interreligiosa. Amb aquest pensament que ens anirà provocant maneres de fer i coneixement, inquietuds i preocupacions, li deixem la paraula, gràcies i benvingut.
Gràcies, Margarida. Bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí, gràcies per acollir-me una altra vegada. Gràcies a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona. Sempre és un plaer estar aquí i sempre m'heu fet sentir a casa. Per tant, doncs, endavant. Bé, potser comencem per una explicació. El títol de la conferència, o bueno, aportació que faré jo ara, és diferent de la ponència que teniu, bueno, que tindreu. Totes dues estan orientades sobre un plantejament relativament crític. Bueno, no sé si relativament, crític segur. Que ben bé, quan tu fas una crítica, s'imagina que t'adreces a un àmbit, a uns sectors, a un procés determinat. No? Crec que és una crítica que pretén abordar diferents àmbits concrets, diferents persones. Penso que hi ha gent que s'hi pot sentir convocada per aquesta crítica. És també una autocrítica que té a veure probablement amb aquesta llarga preocupació entorn a aquest tema, que no per això m'ha fet més coneixedor del mateix, sinó ens al contrari, plantejar-me moltes més qüestions que no sé com resoldre, però que entenc que formen part d'un debat en el qual molts de nosaltres estem implicats. No? Molts de vosaltres treballeu en l'àmbit educatiu, en altres àmbits d'atenció social, ciutadania, i m'imagino que algunes d'aquestes qüestions que jo abordaré de ben segur que hauran estat plantejades. Jo no faré una mena de descripció de què és el que tenim amb l'islam a Catalunya. Tampoc faré una aportació per parlar de que no és el mateix dir l'islam a Catalunya a l'islam de Catalunya. No faré doncs una proposta de com ha de ser l'islam de Catalunya. primer perquè si algú ha de fer han de ser els propis musulmans que viuen a Catalunya, no pas els que no ho som, però també és cert que potser hauria de començar una mica explicant el títol d'aquest l'Islam trasplantat a l'Islam domesticat, crònica d'una desubicació anunciada, 1974-2014. El que no vull de primeres és fer un sacrilegi identitari pensant que el 2014 se celebren altres coses a part de les oficials. No? El 2014 es celebra que probablement fa 40 anys s'obrís el primer equipament, el primer espai que va funcionar com a mesquita a Catalunya en temps contemporani. Llavors doncs, penso que valdria la pena potser recordar de tant en tant aquestes històries, aquestes cronologies, que no formen probablement part de l'eix vertebral del que representa la identitat del nostre país, però que des d'un punt de vista factual juga un paper molt rellevant, tant des del punt de vista d'incorporació dintre d'aquesta construcció identitària com de reacció enfront d'una presència que ens fa pensar que som d'una altra manera. Jo, el que vull fer és un recorregut entorn a una sèrie de temes, una sèrie de qüestions plantejades des del punt de vista, bueno, ja ho he dit abans, crític, però sobretot propositiu en relació a repensar algunes de les coses que ens han fet imaginar la presència d'uns col·lectius a casa nostra que s'orientaven en virtut d'un plantejament religiós com és l'Islam. Ho faria a través de quatre grans temes i potser les conclusions estan també suggerides en el final d'aquests quatre temes. No acabaré fent propostes, ja ho he dit abans. Jo crec que moltes vegades un dels errors principals que cometem des del nostre país és pensar el que ha de fer la gent sense comptar amb la gent. I no només això, si a més resulta que entenem que hi ha una sèrie de persones que no se saben valdre per si mateixes i hem de ser nosaltres els que hem d'indicar cap on han d'anar, això, abans de ser una ofensa, és també una voluntat de sentir-se superiors, no? És l'utilització de nou d'un vella idea colonialista d'imaginar-se que hi ha gent que no se sent regir i que necessita el nostre suport. Han passat molts anys des de la colonització, potser ens podem sentir fins i tot no còmplices d'una colonització històrica com va ser la del nord d'Àfrica del 12 al 56 del segle passat. El que passa que, tal com s'està mostrant en altres estudis europeus, aquesta formulació d'un vell colonialisme, d'un postcolonialisme que avui en dia es manté en les formes en les quals es dona criteri perquè els musulmans, les comunitats musulmanes a Europa, trobin el seu espai, el seu encaix en la societat europea, doncs demostra la fermesa d'aquelles idees que pensàvem que ja havien estat oblidades per un trànsit històric concret. No? Bé. L'any 74, 1974, un grup d'estudiants universitaris prominents de països àrabs van obrir a Barcelona, en concret al barri de la Sagrera, el que hauria de ser el primer oratori musulmà a Catalunya. En l'actualitat existeixen prop de 250 locals que funcionen com a sales d'oració arreu del país. Cada una d'elles representa un bocí de la història d'una presència que aviat acumularà 40 anys de recorregut i, malgrat el temps passat, encara la nostra societat segueix desconeixent la trajectòria d'aquests col·lectius, donant per bones totes aquelles presumpcions que han estat elaborades a partir d'un garbuix impressionant que barreja immigració, religió, por, pors, en plural, i fanatismes. L'opinió sobre aquests col·lectius segueix imperant sobre l'anàlisi, és a dir, tenim un excés d'opinió i una manca encara força important de dades empíriques per poder parlar amb seriositat, encara i ulls, d'allò que representa l'encaix d'un col·lectiu, d'uns col·lectius heterogenis, com és els col·lectius que s'orienten a través de l'Islam. Això explica la tendència que tenim a convertir els seus afers propis en debat públic, on els arguments serveixen més per atreure pit en un fingit rabat identitari que no pas per analitzar i entendre la sempre complexa dimensió de la convivència plural. Podríem agafar temps, cosa que no farem, per analitzar la ja abundosa bibliografia acadèmica i no acadèmica, seriosa, anem a dir-ho així, no sé si és un concepte aquest tècnic, producció seriosa relacionada amb el tema de l'Islam a Catalunya, i que no obstant ens seguiria mostrant els importants buits de coneixement que hi disposem. Aquí podríem simplement suggerir una cosa. En la determinació dels temes que ens han portat a estudiar els aspectes de l'islam a Catalunya, probablement no ha jugat una agenda acadèmica particular i concreta que feia avançar el coneixement respecte a una realitat concreta, sinó que moltes vegades ens hem sentit perfectament marcats o orientats per agendes polítiques o mediàtiques que feien i determinaven què és el que havíem d'estudiar. I això és una cosa que probablement també requereix una reflexió autocrítica. Si un pensa a reconstruir la trajectòria d'un col·lectiu minoritari en base als titulars de premsa que aquest ha generat, cal que tinguem present dues consideracions. Primer, la tensió social que segueix generant en la societat catalana la presència d'un heterogeni col·lectiu musulmà, tot i que les seves principals simbologies, una cosa és una simbologia i una altra cosa són les seves formes externes, en tot cas ho comentaré, que segueixen ocupant un lloc discret en l'espai públic. Jo entenc que cal diferenciar entre formes externes i simbologies. Les formes externes de qualsevol col·lectiu poden estar marcades sobre un principi de visibilitat, que sigui observable en l'espai públic, mentre que les simbologies poden utilitzar-se com a mecanisme de voler fer-se visible en l'espai públic. Llavors seria una distinció que fa temps vaig suggerir entre visibilitat i visibilització, però que en tot cas diguem-ne segueix mostrant que bona part d'aquestes formes externes i simbologies es mantenen en un nivell d'una certa discreció. I per altra, la segona consideració que volia dir, tot això pensant si hem de reconstruir una presència en base a retalls de premsa, cosa que ja en si mateix ja és bastant dubtós. I la segona consideració seria l'evidència, o potser diguem-ne la constatació, de la incapacitat d'aquests col·lectius per poder respondre a aquestes percepcions socials que genera al voltant seu i les seves dificultats per poder elaborar imatges reals i per imatges i relats alternatius. Quan abordem la qüestió de l'islam o qualsevol altra tradició religiosa o cultural vinguda al nostre país a través d'un trajecte migratori, i que, tot i que tenim ja indicadors prou substanciosos i substancials que ens indiquen el seu procés d'assentament, el seu procés d'arrelament, d'inserció, com li vulguem dir, tot i això encara ens sentim marcats per una forma concreta d'entendre aquestes diversitats. Seguim encara molt, com us diria, no? molt condicionats per un paradigma que els entén com a quelcom estrany que seguirà sent estrany i seguirà estant mantenint-se amb un principi de provisionalitat. No? Quan en parlem, per exemple, d'aquesta capacitat dels col·lectius per ocupar un paper o un rol distintiu dins l'espai públic, dins de l'espai públic d'una societat plural com la catalana, entenent aquest espai públic com una esfera de deliberació, de contrastació de punts de vista i, per definició, un espai de conflicte, hem d'observar quins són els mecanismes que desenvolupen aquests col·lectius precisament per donar la volta a aquelles percepcions que han estat elaborades des de fora d'ells i a greuge d'ells, per entendre'ns. Potser l'exemple d'Islam a Catalunya, podríem trobar-ne molts altres, però m'hi centro en aquest, ens segueix mostrant com segueixen prevalent, tal com deia fa un momentet, aquests motllos, aquestes formes de pensar, aquests esquemes d'interpretació de la nostra societat, com si estiguéssim parlant d'una realitat que encara es manté a una permanent provisionalitat. Potser encara no ens hem donat compte de que el factor temporal, el factor temps, que sempre ho hem utilitzat per imaginar que seria quelcom que tindríem a favor, això és un pensament propi de les ciutats receptores, no només de Catalunya, totes les ciutats receptores d'immigració, de que el temps seria un factor que afavoriria la integració, bé, probablement ens estem donant compte de que no és pas tan així, no? I voldria en tot cas fer un parell de matisos. Entenem implícitament que el temps acaba afavorint aquests processos d'assentament. El temps sempre el considerem com un factor que actua a favor de la societat receptora. Més tard o més d'hora, els nouvinguts s'acabaran integrant. Pensem que allò que no vàrem poder fer amb les primeres generacions ho podrem fer a les segones, i així successivament. El temps que poleix les resistències, que treu brillo i moldeja les formes socials fins a fer-les compatibles amb les existents. Però entenc que hi ha dos elements que ens fan dubtar del caràcter, entre moltes cometes, benèfic del pas del temps. La primera és que difícilment podem seguir interpretant l'islam i els musulmans a Catalunya en clau d'immigració i de provisionalitat simplement atenent a un indicador de tipus demogràfic. I potser no fa falta ni que jo ho digui, no? però més del 20% de la població marroquina en el nostre país, per agafar el col·lectiu musulmà més important, es troba en edat escolar. Em sembla que ja seria un factor més que evident per començar a plantejar la incomoditat i la incoherència d'utilitzar conceptes com nouvinguts o com persones immigrades, a gent que probablement només recorda el fet migratori com una referència d'herència familiar però no pas de vivència pròpia. I el segon element que em fa dubtar d'aquest pas del temps és si veritablement el temps acaba dulcificant les diferències. Perquè, si no, llavors com entendríem l'acumulació de conflictes que en els últims anys hem pogut veure en relació a la presència musulmana? Uns conflictes que es relacionen amb la reactivitat social en contra d'una presència en uns barris, amb la presència dels seus espais de culte, i és quelcom que encara requereix ser analitzat. Jo crec que més que una qüestió d'analitzat, jo crec que és una qüestió més d'entendre fins a quin punt hem acceptat i hem donat per bo l'evidència de que hi ha contextos socialment de potencial reactivitat que ja ha entès i ha acceptat en quant a que, per exemple, quan els nostres responsables polítics han de prendre la decisió d'otorgar o no una llicència d'obertura a un equipament religiós islàmic, saben o s'imaginen que tindran una reacció consegüent per part del veïnat en contra d'aquesta decisió. Independentment de que d'aquesta formulació administrativa burocràtica sigui correcta, sigui ajustada a llei i s'entengui dintre d'un context aparentment de correcció burocràtica. Un dels elements que ens fa també imaginar que si la gent fa prevaldre les lleis i les formes de fer, no els hi podem dir que han fet un camí alternatiu, una drecera alternativa que no era correcta en el nostre país, ans al contrari. Davant d'aquests contextos de convivència quotidiana en molts escenaris urbans, difícilment podem seguir parlant de desconeixement. Aquesta seria després una idea que vull desenvolupar. Però sí podem parlar de refermament dels supòsits i categoritzacions socials que la societat catalana comença a abordar de forma clara en relació a aquests col·lectius. Mireu, són quatre arguments que voldria anar exposant. Arguments que en el fons tenen una dimensió, torno a dir-vos, no? d'una crítica que sovint, jo almenys diguem-ne quan ho anava redactant, anava pensant en moltes de les dels punts de partida que hem anat elaborant en aquests anys, tot donant per fet que enteníem tot i la complexitat dels processos que anàvem mantenint a poc a poc, anàvem generant, per dir-ho així, una fulla de ruta que ens permetria explicar tot allò que tenia a veure amb l'encaix d'un col·lectiu, un conjunt de col·lectius heterogenis com era l'islam. Jo tinc la sensació de que aquí el temps tampoc ens ha ajudat, perquè el temps, si entenem com a una capacitat acumulativa d'informació i de coneixement, ens hauria d'haver permès a poc a poc anar entenent tota una sèrie d'elements i circumstàncies que formaven part de, no només de l'encaix propi d'un col·lectiu en el si d'una societat, sinó també de les formes d'organització internes d'aquest col·lectiu, de cara a poder mostrar precisament i donar sentit a aquesta idea d'heterogeneïtat, no? I veure com es funciona en un col·lectiu heterogeni, com es considera, com es parteix i, per sobre de tot, diguem-ne, com es valora com un valor, és a dir, com es dona sentit i significat aquesta idea d'heterogeneïtat i no com un problema o com un hàndicap que cal superar. Són doncs quatre arguments que vull desenvolupar, que seran els següents. Primer, la superació de la idea del trasplantament com a principi explicatiu. El títol parla d'islam trasplantat. Segon, la domesticació com a desactivació del component mobilitzador. Tercer, la desubicació com a conseqüència d'una implantació precària i, per últim, l'acumulació de percepcions negatives i de pànics morals. Fa temps que Europa es parla del trasplantament de l'islam a Europa, a societats europees. De fet, va ser un dels paradigmes clàssics, dels eixos clàssics d'explicació. Vosaltres suposo sabeu que vol dir trasplantar, no? Trasplantar una planta d'un brot a una altra. Significa que intentes que aquella realitat herbívora es mantingui amb més fermesa, amb més qualitat, perquè ha passat d'un test petit a un test més gran, perquè s'ha fet més gran, i llavors doncs, agafem una mica de sorra. Bueno, jo no soc gaire, ja veureu, no m'hi dedico gaire a això de les plantes i l'horticultura, i per tant l'estic una mica liant. No? Però bueno, acabem dient sempre no canvia res. Bueno, això de que no canvia res, precisament doncs és bastant complicat. I tant que canvien les coses. Ara bé, quan planteges aquesta qüestió, no és per dubtar de la veracitat o autenticitat de les pràctiques observances religioses pròpies de l'islam. Això és moltes vegades, diguem-ne, s'ha entès de manera complexa dintre de les representacions d'alguns d'aquests col·lectius. No? És entendre que les pràctiques s'entenen en quant als contextos socials. Si aquests canvien, es poden arribar a modificar les significacions i els sentits que comporten aquestes pràctiques sense que es produeixi cap merma i alteració de les seves formes externes rituals. Ans al contrari, fins i tot. La forma externa, la forma que d'alguna manera sintetitza o singularitza una determinada observança religiosa, es fa de forma potser més ferma perquè necessita tenir sentit dintre d'una societat en la qual aquesta pràctica no és considerada com a normal, o com a originària, o com a pròpia d'un passat en la qual, diguem-ne, tingui ja un encaix, una entrada concreta, i per tant una explicació, una justificació, etc. És a dir, les formes rituals de qualsevol aspecte de religiositat comportada per persones d'origen immigrat en tots els contextos de societat receptora, no només a Catalunya, tot i que les formes es poden mantenir, fins i tot es poden reforçar, bona part dels significats doncs, probablement es reorienten d'acord amb un context determinat, els nous contextos en els quals s'hi troben. Això no és dubtar, torno a dir, ni de les conviccions religioses, ni de les formes religioses, ni molt menys, diguem-ne, de la fiabilitat i autenticitat d'aquestes formes. És simplement plantejar que estem davant de contextos diferents que generen plantejaments diferents i comportaments diferents. Per exemple, una de les raons a partir de les quals revisar aquesta idea de trasplantament és precisament revisar la pròpia categoria de musulmana. Tots sabem les dificultats que hi ha a l'hora de poder quantificar aquesta categoria. Bueno, això hi ha molta gent que no estan, aquestes dificultats, per dir-ho així, s'ho passen bastant pel voraviu. No importa fer una quantificació de musulmans si ho fem, per exemple, a través d'atribucions nacionals, de nacionalitats concretes, i ja anem fent. Ja fem estimacions, per exemple, ahir o abans d'ahir, els nous representants de l'islam a Espanya ja deien que a Espanya hi havia 2 milions de musulmans. Bueno, no hi podem dubtar, però tampoc podem acceptar. És igual, jo crec que sigui significatiu que comencem ara a discutir sobre si són 2 milions, 1.800.000, 3.500.000 o 200.000. Crec que l'important és, el que ens toca a nosaltres és veure fins a quin punt estem atribuint una categoria concreta que lògicament per part d'aquells que defensen un col·lectiu sempre intentaran doncs, mostrar una major quantificació que no pas altres que probablement no ho situarien. Torno a dir, no és pas una qüestió de dificultats a l'hora de dir bueno, quants musulmans n'hi ha. De fet, aquesta ja no hauria de ser una pregunta, i no obstant, si us fixeu, permanentment sempre has d'acabar dient quants musulmans hi ha a Catalunya. Jo no ho diré, perquè no tinc ni idea. En canvi, el que m'interessa molt, i que trobo que és molt més substantiu, és poder desvincular el terme de musulmà d'una noció que el vincula amb el principi de creència o de pràctica religiosa, com a creients o practicants. Perquè de forma implícita hem acceptat que aquesta categoria religiosa es relacionava també amb el que formava part les nostres pròpies, no només observances religioses, sinó també pertinences religioses. Potser molts de nosaltres doncs, ens considerem membres d'una tradició religiosa concreta. però a l'hora de, per exemple, identificar-nos amb el concepte de cristians o de catòlics, llavors ja estem incorporant de forma explícita una forma concreta i precisa de relacionar-nos amb l'observança religiosa. En part, el que aquí d'alguna manera s'està tractant és si darrere del concepte de musulmà també existeix tot un bagatge cultural que cal considerar. I ja sabeu que els antropòlegs, sociòlegs, és a dir, els analistes socials, difícilment podem començar a fer la tria entre el que suposa un contingut religiós d'un context cultural i un àmbit històric determinat. És bastant difícil, per no dir impossible, no? D'intentar fer la tria de marcar clarament les diferències entre un aspecte i un altre. Però jo també en aquest cas, diguem-ne, voldria afegir un comentari. Aquest matí se m'ocorria, que és que moltes vegades hi ha gent que des dels propis col·lectius musulmans utilitza aquesta forma de fer referència a la cultura islàmica o la cultura musulmana amb una voluntat probablement també d'obrir l'escenari, d'obrir l'espectre per no pensar només l'islam com una pràctica religiosa concreta. En tot cas, requeriria tota una revisió de per què se fa això, no només perquè certament pot existir un bagatge cultural que vol ser reivindicat, sinó que probablement en alguns altres casos també hi ha una forma d'intentar dissimular les formes més abruptes, més aristes del que representa una doctrina religiosa com és l'islam, que en un context social com el nostre encara segueix despertant moltes suspicàcies. És com, per exemple, alguns representants de col·lectius musulmans, d'oratoris locals, els diu que el seu nou centre o l'ampliació del seu centre adopti la dimensió de ser un centre cultural islàmic, que s'entengui que faran activitats també culturals i no només religioses. Bé, hi ha una certa ambigüitat en tot això, però bé. Crec que no és pas simplement una qüestió del matís que jo estic plantejant entorn al tema del musulmà, del concepte del musulmà, per això de l'observança del bagatge cultural. Tampoc crec que tingui a veure amb una qüestió, o jo tampoc ho plantejo així, des del punt de vista de l'observança, és a dir, si s'és o no practicant. A França, suposo que ho sabreu, hi ha associacions que es defineixen com a, amb els seus membres, defineixen com a musulmans laics, per entendre que una cosa és una identitat de pertinença amb una mena de conjunt cultural, de referències pròpies de doctrina d'una religió universal com és l'islam, i una altra cosa és el que té a veure amb la seva capacitat d'observança religiosa. Això ens interessa bàsicament per poder començar a entendre també nosaltres el fet de que no existeix cap mena d'unanimitat en l'observança religiosa entre els col·lectius musulmans. Jo no, algunes vegades ho dic, però reconec que no tinc prou elements o indicadors, difícilment perquè potser es poden trobar de forma objectiva, tinc potser més intuïcions, a pensar que la nostra societat, és a dir, la nostra societat Catalunya, mitjans de comunicació, l'escola i altres formes de socialització generalitzada influeixen des d'un punt de vista, de, per exemple, de, no diré pèrdua, però sí de relativització de l'observança religiosa, és a dir, són molt més actives a l'hora d'influir plantejaments i pràctiques secularitzants en el si del col·lectiu musulmà que no les lectures més aparentment reformades que en alguns sectors del col·lectiu es desenvolupen. És a dir, crec que té més influència els nostres àmbits socials a l'hora de poder situar en un context de, anem a dir-ho així, de, no abandonament de l'observança, però sí en tot cas de matització, de contextualització de la mateixa, que no pas, diguem-ne, les idees que formen part d'aquells principis de reivindicació, de recuperació de la identitat, de la tradició, de les formes religioses més pures. Però en tot cas és una intuïció. Caldrà veure si amb el temps podem donar una mica més de sentit a aquest argument. Jo crec que si hem de revisar el concepte de musulmà és perquè, segons el meu punt de vista, té a veure amb sortir o amb modificar la condició de ser aquest concepte musulmà, de ser una categoria atribuïda. És a dir, una categoria atribuïda vol dir que estem donant per fet tota una sèrie d'elements que s'apliquen en aquesta categoria que utilitzem per definir una sèrie de persones concretes que, segons el nostre criteri, s'adiuen al que s'incorpora dintre d'aquesta categoria. És a dir, quan nosaltres estem donant per fet de que hi ha un component implícit del fet religiós, que hi ha un element que aparentment és distintiu, propi d'uns col·lectius, i que nosaltres, a més, convertim aquest procés de categorització en quelcom que és constitutiu de forma absolutament indefugible, irresistible, irreemplaçable per part d'aquells que nosaltres identifiquem com a musulmans, estem utilitzant no pas un terme descriptiu, sinó que estem, diguem, utilitzant una categoria que té un component clarament valoratiu. I clarament valoratiu perquè llavors té a veure amb la forma en la qual nosaltres situem a les persones amb conviccions religioses fortes, amb convincions religioses sobre les quals es munten o es construeixen construccions identitàries, d'una manera concreta dintre la nostra societat. I això és quelcom que també té a veure amb la forma en la qual nosaltres hem donat lloc i hem donat espai al que és el debat permanent i perpètu al nostre país entorn al fet religiós. Que, evidentment, és un escenari que les persones que formen part de col·lectius nouvinguts, persones que provenen de diferents orígens culturals, amb tradicions religioses diferents, no es troben absentes d'això, sinó que nosaltres tornem de nou a aplicar bona part d'aquests argumentaris que abans fèiem respecte a la nostra tradició majoritària, entre cometes, i ara apliquem també la resta. Amb aquesta forma d'atribuir de forma com una categoria valorativa al concepte de musulmà, i pensar que estem davant de persones que, abans que res, són creients d'una determinada convicció religiosa, una determinada doctrina religiosa, apareixen aquelles velles formes argumentatives de l'orientalisme que Edward Said ja ens va recordar. Per parlar del caràcter monolític de l'islam, del caràcter inalterable de l'islam i del caràcter de col·lectivitat dels musulmans com a tal. Voldria abordar el segon punt, el de la domesticació. Domesticació com a desactivació del component mobilitzador. Pot sonar, i probablement sí que sona, a provocatiu utilitzar el concepte de domesticar. No és propi utilitzar el concepte de domesticar quan estem parlant de persones, d'éssers humans, de cultures, de tradicions religioses. En forma part, no obstant, del vocabulari acadèmic des d'una perspectiva crítica, en forma part també dels nous anàlisis sobre l'encaix de l'islam a Europa, perquè segueixen mostrant les formes velles d'aquest neorientalisme que intenta mantenir de nou aquesta fermesa de conviccions entorn a un col·lectiu sobre el qual el primer que es fa és dubtar de la seva capacitat d'adaptabilitat. A diferència d'imaginar-se que l'islam, com qualsevol de les religions universals, ha tingut la seva capacitat al llarg de la història d'adaptar-se a diferents contextos socials, culturals, històrics, lingüístics, es mostra l'arribada de l'islam al nostre país i al conjunt d'Europa com una anomalia que, en tot cas, diguem-ne, té un escenari darrere que genera no només recordatoris passats, sinó també postfutures. I és evident que aquest terme es relaciona també amb els principis de colonialisme i postcolonialisme i, com a tal, es vincularà amb la capacitat de control i de contenció que vol desenvolupar-se en relació a una interpretació prèvia que situa a una sèrie de col·lectius com a potencialment problemàtics. La càrrega problemàtica de l'obertura d'una mesquita s'entén per els problemes objectius que pot representar una concentració humana en una zona determinada del nostre barri, o pel fet determinant de que aquells que estan promovent la creació d'aquest espai ja en si mateixos incorporen una implícita càrrega de problematització que ens durà a escenaris que moltes vegades són presentats de forma molt objectiva, com si fossin autèntiques debacles socials. Caldrà veure fins a quin punt no hem estat capaços de poder respondre a aquestes interpretacions i a aquestes presumpcions problemàtiques. Aquest esforç analític que estic suggerint a l'hora d'emprar aquestes categories ens pot servir per a veure com es reprodueixen determinades relacions de poder a les interaccions entre els col·lectius musulmans i les societats europees. un dels elements clars per mi, i que accepten de forma explícita i sense qüestionament, ho acceptem de forma bastant habitual, és que els musulmans necessàriament s'han de constituir de forma organitzativa. No entenem que les persones musulmanes siguin això, individus. Necessitem veure'ls com a col·lectius. Necessitem orientar-los amb una mena de predefinida agrupació o atribució entorn a algun context social, a alguna institució social concreta. Aquesta institució social, aquesta institució natural pròpia dels musulmans, a l'hora d'organitzar-se, sembla ser la mesquita. En el text ja veureu que faig una reflexió també crítica entorn a les potencialitats de la institució social, de la mesquita com a institució social, a l'hora de poder complir aquestes funcions atribuïdes o reals o possibles. No sé si es pot parlar de capacitats o tal, jo em parlo de carències de la institució, i gairebé no em parlaré res d'això, no? Però crec que és important que tinguem present que encara nosaltres no hem entès el significat del que representa aquesta institució, i que tot i que la reflexió crítica que he fet en aquesta ponència, i que segueixo, no obstant, tot i que la critico algunes de les seves capacitats i funcions, entenc que és un element clau dintre de la configuració de l'islam de Catalunya futur, potser sempre quan es pugui mantenir o pugui superar el que alguns investigadors europeus parlen com a migration nostalgia, és a dir, com una nostàlgia de l'origen migratori que va fer que es creessin aquests espais de culte com a referència de reinstitució de tota una sèrie de referències d'origen. Nosaltres hem pensat les mesquites, o seguim pensant les mesquites, com a instruments d'ordenació, d'enquadrament i de desmobilització del component potencialment polític que s'aplega en tot col·lectiu humà. En el cas concret dels musulmans, entenem que la mesquita és simplement un espai que s'orienta en lògica religiosa. I aquesta lògica religiosa ha de diluir la pulsió política que incorpora el fet de que un col·lectiu que forma part d'una sèrie de referents i que en tot cas diguem-ne s'hi pot trobar convocat per tota una sèrie de qüestions, pugui tenir la seva capacitat per organitzar-se, per mobilitzar-se i per poder reclamar de forma col·lectiva els seus, aquelles demandes que pugui plantejar. També sabem, o ens imaginem, no?, un altre dels elements de por, que com la frontera entre el religiós i el polític és tan fina, tan permeable, tan clarament aigualida, hem d'estar a l'aguait d'allò que passi, perquè ens podem arribar a imaginar, imagineu-vos el que representa per nosaltres encara avui en dia en les nostres percepcions veure les concentracions que es provoquen els divendres al migdia a les nostres mesquites de barri, de proximitat. I quan veiem que hi ha gent que es queda fora o que fins i tot utilitza la vorera per començar a pregar, entenem que hi ha una efervescència religiosa enorme. I potser no ens donem compte que és una qüestió d'espai, de manca d'espai. Molta gent, poc espai. Bé, en podríem establir de forma provocativa, si em permeteu, paral·lelismes entre les polítiques d'acomodació de les comunitats musulmanes a Europa i les polítiques de gestió, per entendre's, no era el concepte que s'utilitzava en aquell temps, utilitzava administració directament, durant el temps colonial. L'estat espanyol, durant el temps del protectorat, el Marroc va jugar un paper molt destacat en aquest sentit i és un paper que valdria la pena recuperar i que alguns de nosaltres estem intentant fer. No pas per ser provocatius amb el present, sinó simplement per recordar que d'aquellos lodos estos polvos, no? O al revés, no? D'aquellos polvos estos lodos, bueno, és igual. Afers religiosos que cal recordar no només eren, en el cas del nord del Marroc, islàmics, sinó també jueus, no ho oblidem mai, i que van promoure la construcció de mesquites, pelegrinatge a la Meca i moltes altres coses. Avui, quan es parla de que a Catalunya haurien de també generar un model de creació, de construcció i de promoció de mesquites amb fons públics, o quan s'intenta plantejar la forma en la qual s'ha d'orientar les representacions de l'islam a Catalunya, també s'està jugant una mica amb aquest criteri, en el sentit de dir, aviam si podem una mica gestionar tot aquest garbuix que no ens acabem d'enterar, la qual cosa, doncs, amb tot el bon criteri del món i amb tota la bona voluntat del món, no deixa de ser, o no deixa de demostrar, no sé si ho veureu vosaltres, un plantejament de tipus postcolonial o directament colonial, ja, ni post ni res. Però no és una qüestió, no és una qüestió de que siguem nosaltres, entre cometes, dolents, allò, és que no, no, aquesta gent no se sap regir, les hem de regir, no, no. Jo crec que també hi juga un paper força important a l'hora de pensar que aquest és un espai de desmobilització, la mesquita, un espai de desmobilització, és precisament orientar-lo en una direcció molt concreta. És a dir, és pensar un espai de recuperació tradicional de les referències d'origen i extensió, per exemple, del que és el procés de socialització religiosa de les famílies. I para de comptar. I és per això que en aquests moments podíem observar que bona part de les mesquites de Catalunya encara es troben subjectes amb aquesta nostàlgia de recuperar les referències d'origen, que fan que dificulti, no que impideixi, sinó que dificulti la possibilitat de poder jugar altres rols aparentment més fàcilment comprensibles per a la nostra societat, però al mateix temps amb una capacitat d'intervenció i d'interacció més activa de la que es té avui en dia. En tot cas, diguem-ne, això també formaria part de com s'han pensat o com aquells, els que jo anomeno, però no pas perquè ho hagi dit jo, en algun lloc segur que ho he llegit, els gestors del capital religiós, és a dir, aquelles persones que van desenvolupar una iniciativa particular i concreta per poder obrir mesquites a Catalunya, a diferència del que a vegades s'ha pensat que tot això estava organitzat des d'alguna antena, ja fos en un país d'origen o ja fos amb una potència petrolífera, com si d'alguna manera tot estigués entrellat. Bueno, de fet aquesta és una forma de pensar que ens tranquil·litza, no? Perquè identifica clarament, entre cometes, el perill, no? Hi ha una intromissió. No us preocupeu, no és pas una qüestió nostra. Des de fa molt de temps, en altres països europeus ja es parteix aquesta idea, fins i tot de gent, per part de gent, diguem-ne, que avui podria ser recordada i consolidada dintre del que és els estudis de l'Islam a Europa, no? Però bé. Crec que no hem d'entendre, no hem de confondre, que una cosa és el grau de freqüentació d'anar a la mesquita els divendres o els dies assenyalats amb la capacitat de mobilització d'aquest col·lectiu. Hem de saber distingir les dues coses. Quan jo parlo de mobilització m'estic referint a la capacitat d'un col·lectiu de presentar-se en l'espai públic, tal com dèiem abans, de forma diferenciada, de forma activa, de forma propositiva, fins i tot de forma conflictiva. I entenc que si nosaltres simplement ens quedem amb el número, amb el bulto, amb la visibilitat d'una determinada observança religiosa, no estem entenent gairebé res. El tercer punt té possiblement vinculació amb l'anterior i que té a veure amb la desubicació d'aquesta implantació. Una desubicació anunciada, no pas perquè hi hagués cap mena de pressupost determinat que ho digués així, ni cap mena com us diria, no? de fatalitat concreta, sinó que probablement tindria a veure amb la forma en la qual aquests espais, els espais que han actuat com a referència qüestionada, a revisar la seva centralitat, però que han estat d'alguna manera presentats com els punts d'encaix, els punts de referència per a un col·lectiu, com han estat els espais de culte a les mesquites. Estar descol·locat en un espai social, em sembla que tots convindrem amb mi, vol dir no disposar de les competències necessàries per a poder interpretar allò que s'està jugant en cada situació social. D'això ja n'he parlat en la ponència, en relació a aquest rol de les mesquites, no? Al final de tot, sobretot. La desubicació que es produeix entorn a una institució de referència, com és aquesta, es pot derivar de la seva precarietat. Sempre han dit que les mesquites que hi ha a Catalunya tenen una dimensió material bastant pobra, una visibilitat bastant escassa, i si veritablement vinguessin tants diners de fora, no tindríem tantes mesquites garatge. No tindríem tantes mesquites que no saps ben bé on estàs i no saps ben bé on es situen. Si fos això veritat. El que no hem d'entendre, és que aquesta precarietat sigui simplement una qüestió de recursos materials o humans, o de visibilitat social, sinó, crec, de la predisposició a jugar un paper més actiu en el si de la societat. I en això sí que ja, si no s'entén, ja ho torno a dir d'una altra manera, no? Crec que és necessari que hi hagi una revisió crítica de la formulació que molts dels gestors d'aquests espais han fet al llarg del temps. És a dir, una cosa era donar un espai propi per a un col·lectiu amb una especificitat concreta, amb una orientació concreta, amb una forma de fer concreta, però al mateix temps, en quant a que s'havia concebut, s'havia configurat tota una dimensió de representació d'aquests espais en relació a un col·lectiu, tot aquest treball pendent a fer, que probablement no només qüestió, no és una qüestió de bona voluntat o de bon interès, té a veure precisament amb la definició i l'orientació d'una institució concreta com és aquesta, doncs encara ha de jugar un rol molt més present i probablement doncs, caldrà veure fins a quin punt quins poden ser els mecanismes que poden afavorir aquesta qüestió, que jo entenc que els diferents representants de l'Islam a Catalunya en podran parlar-ne seriosament i en tinc la sensació, o tinc la seguretat que algun dia doncs, podem explicar. És a dir, més enllà d'observar la creació de congressos d'imams, estaria bé que també hi haguessin cursos de formació o cursos de preparació, evidentment interna, per a gestors de mesquites. És potser tant o més important saber-ne quina és la capacitat de gestió dels recursos mediàtics a l'hora de pressionar a una administració pública local per aconseguir un determinat tipus de cosa, que no pas veritablement conèixer si la nostra tradició religiosa diu una cosa o una altra en relació a un tema. En fi. Molts representants de l'Islam a Catalunya crec que han caigut en aquest error estratègic de, com a forma de demanar l'encaix dels seus equipaments, de les seves formes, de les seves simbologies, demanar respecte i reconeixement de la seva pròpia especificitat. Com a únic argument, crec que això ha estat un error bastant estratègic, però ha estat un error estratègic en quant a que probablement no s'ha percebut que estem en una societat que cada vegada tendeix més a la unicitat, al monoculturalisme, al pensament que s'orienta a una direcció concreta, a un reduccionisme d'un pensament on les discrepàncies, que són lògiques de qualsevol singularitat, passen pel tamís irrefrenable de la normalitat, normalització. Hem de normalitzar les relacions amb la qual cosa volem desactivar, si podem, lo polític i amb el temps, si podem, també lo religiós, transformat en cultural i poc lesiu a les formes externes de les seves simbologies. No sé si estic dient massa explicitats, però bueno. Les carències de la mesquita, doncs, com a una institució social, les mantenen amb les zones grises de l'espectre de la nostra societat. Desplaçades, i això em sembla que és una metàfora absolutament realista, tot el que són el que avui es diu l'Islam dels polígons industrials. Jo que sóc molt de pel·lícules de ciència-ficció, i com que bona part de nosaltres podrem veure el 2019, que va ser l'any en què es va situar la pel·lícula de Blade Runner fa una setmana o dues setmanes del seu 30 aniversari, amb Los Angeles pluviscós permanentment, ho veurem si veritablement Los Angeles és així, si Barcelona o Girona també són així. Jo que sóc molt donat a aquestes coses, sempre penso que en els polígons, en quant a que sempre hi han aparegut, perdonem la broma, sempre han aparegut allà, han situat allà les empreses químiques, les empreses sorolloses, les empreses tal, les discoteques sorolloses, tot allò, té la sensació que en algun moment pugui aparèixer un magma estrany, una cosa mutant i zombi, i dius, ostres, poligoneros contra barbuts, quina cosa més rara. Bueno, és igual, deixem-me, és igual, una tonteria. Desubicades, quina funció cal afegir a l'espai de culte? Deslegitimades, com una entitat, com una institució social pot ser deslegitimada? Per part dels seus propis membres pot ser qüestionada en quant a que s'orienta una direcció o una altra, però quan es troba totalment deslegitimada respecte a la seva funció, a la seva utilitat per part de, entre altres, membres, institucions de la nostra societat que dubta de que les mesquites estiguin treballant en favor de l'encaix i la anava a dir pacificació. Probablement, si això fos així, llavors s'entendria d'una altra manera, no? L'encaix d'aquestes persones dintre del nostre col·lectiu, o pensar que el nostre panorama religiós avui en dia es modifica davant de les seves presències, aquest concepte de deslegitimació probablement sigui el que més contundentment genera dubtes. Vaig a l'últim argument, que ja no té res, bueno, té res, no té tant a veure amb ells, entre cometes, sinó que té a veure amb nosaltres, incorporant-los-hi a ells. No sé si vosaltres, però aquesta idea d'acumulació de percepcions negatives, no sé si teniu tots la sensació que hem d'anar o que estem remuntant la corrent, i que cada vegada la corrent és més fort. No? I ja que estem de cites, pues anem a citar Golpes Bajos, no? I Malos Tiempos para la lírica intercultural. Però vaja, quan ho ha estat? Quan han estat els bons temps per a la lírica intercultural? Quan han estat? Hem acumulat quantitativa i qualitativament arguments que incideixen en la construcció social negativa entorn a aquesta presència. I hem fet que el prejudici es converteixi en mecanisme de transformació de la realitat social. Quan abans em parlava del tema dels conflictes entorn a les mesquites a Catalunya, bueno, jo sempre ho dic, però si no ho dic jo, pues, no sé. Malauradament preferiria que ho digués un responsable polític o en tot cas alguna persona que tingués molta més dimensió institucional que no pas jo, a l'hora de mostrar que ha passat quelcom que no hauria d'haver passat. I en tot cas, diguem-ne, prenent nota perquè no torni a passar. Entre l'any 90 i l'any 2008 es van produir 40 conflictes relacionats amb mesquites a Catalunya. 40. Al conjunt de l'estat espanyol es van produir 60. Bueno, dels 60 a 40 nosaltres aquí. Per tant, doncs, si nosaltres hem elaborat un model de model propi d'atenció a la diversitat, d'un model català particular, doncs probablement hem de revisar una mica alguns dels paràmetres en els quals hagi fet que això s'hagi donat. Vaig acabant. L'amplificació pública d'aquests arguments, basats en percepcions negatives, que freqüentment són presentats de forma banal, de forma, bueno, això forma part de la meva llibertat d'expressió, no? Vaja, si quin ajos come, com és això? Quien se pica ajos come, no? Ja no és una qüestió de desconeixement. Jo crec que ja no és una qüestió de desconeixement perquè abans dèiem que la gent no sap, desconeix, té por del que no coneix, el que ha desconegut, i bueno, això ho solucionem amb pedagogia. Bueno, no sé, una mica ingenus, no? Hem estat amb això. Abans ho érem, però abans partíem encara de tota una convicció de que potser era el temps, encara hi estàvem a temps. No? Ara el que se'ns busca deliberadament és convèncer de que no només els nostres veïns musulmans no s'integraran, de fet això és l'argument que menys ens importa, sinó que a més representen una amenaça de les quals ens hem de protegir. Ja no podem demanar-los que siguin ni com nosaltres, perquè tampoc sabem ben bé com som nosaltres, ens costa clarificar-nos, però crec que el més preocupant és que si estem avançant pels baranys de la desconfiança, del recel, que s'acaben infiltrant a les relacions humanes. I això, que té una dimensió més potser retòrica que no objectiva i constatable, caldrà en tot cas, diguem-ne, començar a establir criteris objectius per poder veure si això afecta a la qualitat de la nostra convivència diària. Perquè quan les pors i els pànics morals es difonen de forma inopinada i amb un cert rebombori mediàtic, la pedagogia es converteix en el recurs poc efectiu, en una eina relativament poc efectiva. És com voler combatre els prejudicis amb bones paraules de gent amb bona voluntat. I no és pas això. Vull dir, ni tan sols amb dades objectives provinents del món de l'acadèmia, de la reflexió seriosa, no? Que no sé si és reflexió seriosa, no sé si és reflexió, però tinc la sensació de que no és una qüestió de bones voluntats, és una qüestió d'estructura. Per això ara quan, per exemple, tothom s'hi aboca a fer cursos de formació pel tema dels rumors, ai, com ho fem això? Com ho fem? Com reemplacem? Res, això, un rumor és un error. En canvi, en estadística és la veritat. Vinga, reemplacem. I ens donem compte que no funciona. Per què no funciona? Perquè ens hem oblidat del component emotiu, entre altres coses. i perquè una estadística no es converteix en quelcom que ens repartim i que ens serveix per generar la nostra identitat corporativa, bueno, en tot cas si formem part de l'administració sí, però si estem fora d'altres lògiques no, i en canvi un rumor en el qual se't convoca una realitat que veus propera però que al mateix temps està molt lluny de tu, però que consideres que afecta la teva vida, és més fàcil, diguem-ne, trobar complicitats amb aquesta afectació comuna. Potser caldria apel·lar, ara que estem parlant tant de construcció nacional, a la necessitat de revisar les bases de menyspreu, d'indiferència volguda i de sospita permanent sobre les que estem elaborant les pautes relacionals en molts espais de la nostra societat. Torno a dir que necessitem instruments i mecanismes objectius per poder valorar tot això. Encara no els tenim. Crec que encara juguem una mica amb la idea de que el únic indicador objectiu que ens funciona és l'existència o no de conflicte. Matitzat, conflicte obert, conflicte visible, conflicte notori, conflicte que apareix a la premsa. Llavors sí, llavors es movem tots. Tots els indicis de preconflictivitat, de situacions, diguem-ne, de malentès, de gestió d'aquestes relacions complexes, doncs sembla que costa fer. Crec que aquí qui han de jugar un paper fonamental són les comunitats musulmanes. Entenc que no apel·lant amb aquella frase de malos tiempos paralítica que he dit abans, que no sigui propi avui en dia reivindicar les singularitats pròpies. Carai, ho estem intentant reivindicar nosaltres com a país, perquè no podem permetre que hi hagi gent que també reivindiqui la seva pròpia singularitat en la nostra societat, que volem que sigui plural. El problema no és tant potser això, el problema és intentar treballar per evitar construir quelcom que té un discurs cada vegada més acceptat i que té a veure amb que les singularitats són, primer, luxes en temps de carència i, segon, drets que s'han d'adquirir, no que s'han de mantenir, atorgar, extendre. Tu has de guanyar, entre cometes, ja tu. Com si nosaltres ens ho haguéssim guanyat. Sí, alguns de nosaltres ens ho van guanyar, alguns de nosaltres ens ho van guanyar, uns altres simplement ho hem vist, almenys jo, el membre de la meva generació. Jo no vaig lluitar per aquest país, m'he trobat amb coses per la qual va haver molta gent que va morir en aquest país per mi, i potser això no ho recordem, i quan entenem que tenim determinades coses, oblidem aquest passat. Entenc que és fonamental que hi hagi aquesta reivindicació reflexiva i crítica a l'interior d'aquests col·lectius. No ho diré gaire més perquè sembla que jo estigui d'alguna manera suggerint què és el que s'ha de fer. El que passa que de forma matxacona i reiterativa, allò que sembla que sigui el més o l'únic important a decidir és qui ens representa, qui és el que ha d'estar convidat amb els actes oficials, qui és la persona que ha d'estar a la fila zero dels actes, qui és el que es farà fotos amb les administracions, i d'aquí llavors tornem a jugar amb un joc relativament pervers. Fa una setmana s'ha celebrat una reunió en la cumbre, com es diria, no? de la Comissió Islàmica d'Espanya per elegir el nou representants de l'Islam a l'Estat espanyol, i tot això probablement acabarà una altra vegada com un guirigai. Bueno, jo tampoc sóc, no tinc capacitat com per jutjar un procés que està en funcionament, però que està en marxa, però tinc la sensació que tornem una altra vegada a divide et impera. Llavors, amb aquest criteri, doncs, mentre algú no se n'adoni, i no potser nosaltres, sinó potser els representants d'aquest col·lectiu, que tenen un deure molt més important amb la seva pròpia gent que no pas amb les nostres institucions públiques i, anava a dir, privades també, que també, doncs potser no entendrem res. Ja m'heu vist, jo he fet una reflexió, un conjunt de reflexions que no sé si poden ser adients, escaients, per això que heu fet en aquestes jornades, però és el que tenia ganes de dir, per tant, doncs, us agraeixo moltíssim que m'hagueu escoltat amb, no sé si paciència o moderació. Gràcies.
Bé, moltes gràcies, Jordi, per el control i de la xerrada, una hora puntual, no l'he hagut d'avisar, ell mateix es controlava. Fàcil. Ai, per ara en castellà. Molt ben controlat, gràcies. Bé, després d'aquestes reflexions i posades aquí damunt de la taula, tants interrogants, no? Obrim també nosaltres aspectes a compartir, tenim mitja hora per poder debatre amb ell i contrastar-li diferents elements d'opinió. Aixequem les mans i anem. Núria? Núria? No el conec, és igual.
Se sent? Sí. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per el suggerent de la xerrada. Bueno, alguna reflexió i alguna pregunta, no? En primer lloc, bueno, dic que clar, la construcció, o sigui, tot aquest context que, sobre el que et preguntaves, no? I que a mi sempre m'ha sorprès és la perdurabilitat del concepte de construcció identitària de l'Estat espanyol en base, doncs, de foragitar el moro, no? Diguéssim. Quan recorres el territori espanyol veus que sembla que l'única unicitat identitària de l'Estat espanyol es vol mantenir encara un fet passat, doncs, fa moltíssim temps, no? Des de Don Pelayo, el Santiago Matamoros, no? És clar, desmuntar això que en teoria ha passat fa tants segles, no? Sembla que s'hauria d'haver pogut fer i encara jo crec que roman en el substracte cultural, no? I per tant, aquí tenim un impediment, o tenen un impediment, no? Per deconstruir aquesta visualització de lo que és el fet musulmà, no? Després també recullo paraules de la Teresa Losada, una gran dona que ha estudiat tots aquests temes, quan ella diu que el que hauríem de fer és reforçar l'islam català. És a dir, que és amb l'únic amb el que podem dialogar, no? I que a vegades quan construïm conceptes sobre l'islam el fem, doncs, molt internacional o molt basat en altres països i no tant el nostre, no? Després em preguntava també sobre els nostres joves, no? Els nostres estudiants que tenim als centres educatius, no? Com la marginalitat social és un caldo de cultiu per les adscripcions segures, no? Per la construcció identitària segura. I la religió, que per molts d'ells, molt joves, estan aculturitzats moltes vegades i no adscrits a res, però acaba sent la religió acaba sent un fet on adscriure's, no? Perquè després de tot un procés d'integració, de situació en els nostres centres educatius i en contextos suposadament normalitzadors, acaba prevalent la certa marginalitat i per tant l'única adscripció segura és aquesta religió, no? Que a vegades és la dels pares, no? I per tant poc passada per una actualització, no? I després l'últim tema és el tema de les dones, no? La no presència de les dones a les mesquites, que encara això és un fet, jo crec que el tema d'espais petits també té a veure amb això, malgrat que la majoria d'elles diuen és igual, no? No volem, no calen mesquites grans, que així ens estalviem d'anar-hi, no? Vull dir, i per tant viuen una religiositat diferent, no? Per una banda, doncs, aquesta invisibilitat de les dones també els hi dona més opcions per construir i innovar des d'uns altres registres, no? Però per una altra banda també és un focus i una font de marginació, no? I bé, plantejar aquesta qüestió.
Si n'hi ha algun altre després, n'hi ha algun altre? Va, doncs fem-los ell, llavors ell, formulem-les.
Sí, ja has dit que no ens donaria receptes ni d'això, però a veure, alguna reflexió que ens pugui ajudar, no sé, preocupa molt veure com dimonis trenquem el cercle aquest infernal de la xenofòbia paranoide islamofòbica, perquè de vegades ja no saps què has de fer, dius, val, intentes combatre l'estómac amb l'intel·lecte i no serveix. I diu, totes les mil mentides, infundis, rumors, calúmnies, i llavors dius, hosti, per on podem trencar el cercle? Perquè si no és com una mica desesperant.
Per les preguntes que em fan pensar de nou. Mentre responc a les de la Núria vaig pensant sobre el cercle viciós, no sé com. Sabeu el que l'altre dia va dir el representant del govern espanyol en l'acte del 20è aniversari dels acords de cooperació de l'any 1992, en el qual l'islam formava part de les religions amb notori arrelament a l'estat espanyol. El año 1992 se cumplía el aniversario, el quinto centenario, el descubrimiento de América. Y pues ya, una otra vez, torna ahí. Y además, no sé qué, no sé cuánto. Y la reunificación religiosa de España. Tómate esa, ¿no? Y digo, Dios, ostras, no están hablando de pluralismo religioso, pues fíjate tú. El acte va ser convocat per una de les federacions islàmiques d'Espanya. Es van quedar, jo crec que ni tan sols es van donar compte del que deia. I jo els vaig dir, com allò dient... I no, què ha dit això? No, que no. És a dir, a qui convoca aquest argument? Allò que dius, forma part de la nostra història. El pensar que ens hem dedicat amb anys i panys i amb estratègies i amb definicions de formulacions de foragitar aquell que no fos el verdadero brutal. Me'n recordo que a cuento d'això un altre membre de la institució estatal, precisament una de les que es dediquen a aquests temes també religiosos, em deia de forma ofenosa i bastant així com d'alguna manera amb un cofuisme que vaig dir... Caramba, ¿no? Qué bien que estamos, ¿no? Ahora ya no es necesario ser católico, heterosexual y blanco para ser español. Puedes ser negro, musulmán y catalán. Catalán para hablar catalán, claro. Y digo, es decir, hostia, no sé si es pitjor lo de abans o lo de ara, ¿eh? Sí, no sé. El cas és que, fixeu-vos fins a quin punt, bueno, jo ja entenc, acceptem l'argument de que els estats-nació difícilment poden entendre com una realitat plural, perquè sempre han tingut molta por de qualsevol de les formes indominades que han tingut en les seves poblacions. Aquella gent que no en parlés tal, que no creiés tal, o que no anés en una direcció ideològica o una orientació sexual concreta, probablement no entraria dintre de la matèria. No? Però, fixeu-vos, no? Celebrant el 20è aniversari d'uns acords que semblaven que havien de resoldre-ho tot i no han resolt res, tot el contrari, han generat encara més. És a dir, podríem fer una lectura perfectament clara de dir, miri, nosaltres vam ser l'estat europeu que més moderns, entre cometes, vam ser en fer un reconeixement de l'islam a nivell d'Europa tan avançat i que al fons s'ha convertit en un mecanisme que ha entorpit tot el procés de desenvolupament d'un islam propi al país. Directament, li ha fet fer dependre de fora, amb la qual cosa jo penso que no és un problema, sempre i quan mantinguem i tinguem clar que una cosa són, diguem-ne, les dimensions transnacionals de qualsevol pertinença religiosa i cultural, i una altra cosa són les dependències institucionals, financeres i doctrinals, que ja és un altre tema. ¿Vale? A mi no se'm fa caure, us ho dic sincerament, a mi no entenc per què ens hem de preocupar perquè vinguin diners d'un determinat país per construir això, per construir mesquites o per formar imams, a no ser que no tinguem clar què és el que volem per l'islam de Catalunya. O sigui, nosaltres, els catalans, musulmans o no, entenem quin ha de ser el futur que ha de jugar-se entre la construcció d'un islam particular i propi del país i sabem quins són els viranys en els quals ens hem de moure, no ens hauria de preocupar les ingerències externes, perquè serien respostes, no? D'alguna manera les diríem, no, escolti, nosaltres anem a aquesta direcció, si vostè vol anar a la direcció... El problema no és tant que vinguin de fora les idees, el problema és que no es tenen clar les idees des d'aquí. Vale? I en aquest sentit, com que a més el joc no està en aquest terreny, sinó que el joc està en la permanent lluita pel poder, que està activada i reactivada, a més jugant, és com aquesta situació, l'estat en aquests moments, després d'aquesta nova configuració de la Comissió Islàmica, no ha dit ni asa ni bèstia, ja li va bé. Ja li va bé. I caldrà veure si al final ens acabem sortint en tot un tema en el qual, imagineu-vos, no? Fixeu-vos com acaba actuant la consideració d'un col·lectiu heterogeni. Anava a dir que no té conceptualitzada una forma d'entendre la cultura política com a realitat diversa en el nostre país, això seria potser més complex, però que acaba assumint la cultura política pròpia d'un estat centralista com és l'espanyol. constitueixen una comissió permanent i a partir d'aquesta comissió permanent serà la que decidirà les delegacions territorials que es tindran al territori espanyol, representant l'islam. Aviam, anem a veure. Una altra vegada, l'expressió d'un desconeixement de com s'ha configurat aquest territori. Bueno, així estem. Vale? Per tant, doncs, Déu-n'hi-do. Què és l'islam català? Gran pregunta. Hem de reforçar l'islam català. L'islam català és l'islam que parla en català, que prega en català, que crida l'oració en català, és l'islam que es fa compatible, és l'islam que és el Barça, és l'islam que... bé, jo no ho sé. Crec que en aquest sentit, més que una reflexió sobre el que hauria de ser, és com per exemple dèiem als anys 60 que volíem imam, ai, perdó, que volíem bisbes catalans, oi? Volem bisbes catalans. Després algú va dir, volem imams catalans. Molt bé, perfecte. Què pintem nosaltres parlant de religió? No diem que som una societat laica amb una orientació secular de la vida i un respecte per les tradicions religioses, però pues que s'organitzin. Ja, nosaltres no. Quan vostès s'hagin organitzat ja ens ho diran. No. Per què ens preocupa l'organització dels musulmans i no dels budistes? Doncs perquè ja hem predefinit tota una sèrie d'agendes ocultes que ens fan pensar que qualsevol forma d'organització, ai, compte, anem amb compte, vigila. No? I mentrestant segueixen existint coses com les que estava suggerint, el cercle de la xenofòbia, però també la qüestió dels joves, la qüestió de les dones. No? No sé si coneixeu, respecte al tema dels joves, no sé si coneixeu un llibre d'un professor francès, que el tinc excessiva devoció, defectos que se tienen, que es diu Olivier Roy, que es diu La santa ignorància. Està traduït al castellà, em sembla. El francès al castellà. Santa ignorància, no em digueu quina. Bueno, acaba explicant una mica de que és una tesi interessant, però al mateix temps també controvertida, que explica que les formes globals de les religions universals, per sobreviure, necessàriament s'han de mantenir en una mena de superficialitat que fa pudor, per entendre'ns. Una mena de superficialitat marcada amb aspectes externs, amb elements doctrinals bàsics, amb una mena, diguem-ne, de quatre eines que et serveixin per entendre qualsevol situació que t'hi puguis plantejar i que a més, diguem-ne, juguin amb la condició de l'emotivitat i amb la condició de la pertinença identitària. Per tant, aquí ja no juga tant el fet de que cap de nosaltres probablement ho som. Nosaltres podem ser creients, més o menys creients d'una determinada tradició, però no som experts d'aquella tradició. Podem dir que la nostra tradició religiosa és heretada de la nostra família. ¿Vale? La nostra família ens ha ensenyat a celebrar determinades festivitats i una forma concreta de fer-ho. I nosaltres probablement haurem de transmetre als nostres fills. És a dir, bona part de la socialització religiosa acaba repetint formes que en el fons s'adequen a contextos culturals determinats i per tant, diguem-ne, juguen més o menys cabuda, però bueno, escolta, cada vegada haurem de veure-les més si hem de celebrar la castanyada o si hem de celebrar el Halloween. I això no té res a veure, o sí, amb el tema religiós, però té a veure amb altres influències concretes. Això també ho hem dit més d'una vegada. Llavors el senyor Roadi diu una cosa que a mi em sembla molt interessant. La manca d'ancratge de les tradicions derivades d'aquest procés de socialització familiar i la capacitat o la manca de capacitat per poder entendre els contextos, entre altres, per exemple, el tema de les migracions, el tema dels contextos migratoris, fa que s'adoptin aquestes formes d'expressivitat religiosa superficials, molt ignorants, molt literalistes i molt poc... ell deia, no deia una paraula assenyada perquè no és pas una qüestió com aquesta, però deia... Molt pràctica, però al mateix temps molt mentirosa, en el sentit, diguem-ne, des d'un punt de plantejament, com no creient no ho diu, no pot expressar d'aquesta manera, però molt poc respectuosa en relació amb les tradicions religioses. Llavors dius, si hi ha tota una sèrie d'elements que tenen a veure amb aquesta mancança d'encaix d'unes idees religioses, no sé si potser l'ahir, el dia Salazar o la Griera, us vam parlar una mica d'això, d'aquests processos adaptatius que generen les vivències religioses en contextos migratoris, però sobretot també les formes religioses cada vegada més senzilles per poder ser utilitzades arreu i en qualsevol moment, generen una situació bastant complexa, perquè mireu, una de les coses que aquí ens preocupa és, amb una altra construcció que hem elaborat de forma molt ràpida, excessivament ràpida i penso que fins i tot poc adequada des del punt de vista ètic, és pensar que de la marginalitat social de determinats joves que tenen un difícil encaix a la nostra societat pel seu passat migratori, per la seva herència migratòria, poden acabar derivant cap a l'islam, llavors cap a l'islam els portarà una identitat reactiva que en generaran problemàtiques relacionades amb els temes de convivència, però no només això, sinó fins i tot, diguem-ne, de les conviccions polítiques que els hi portin a formar part de moviments d'inspiració doctrinal islamista, etc, etc, etc. És a dir, ja hem predefinit nosaltres la forma de funcionar. I clar, tinc la sensació que aquí, de nou, una altra vegada, som víctimes de discursos que prèviament ja hem relativament tancat per part de agendes determinades que ens porten en aquesta direcció. Agendes, per exemple, de seguretat, agendes de mediàtiques, agendes polítiques, que ens fan pensar que ara el que toca és analitzar els joves que estan en situació marginal per evitar que entrin a l'islam radical. I no preguntar-se sobre si la qüestió és fer sortir de processos de marginació que són probablement, en bona part, conseqüència d'aquestes atribucions, aquestes categories atribuïdes a joves per uns orígens determinats. Llavors, doncs, no ens quedem en el desenvolupament d'un discurs d'una mena de recorregut final, perquè aquí ens estarem cometent, crec jo, un error de percepció. El que ens interessa, diguem-ne, és intentar treure totes les factors que puguin provocar un procés de marginació i de sentiment de formar part d'un aspecte o un àmbit marginal com a membre d'una societat. No expliquis després el procés de reconversió cap a una determinada interpretació del món basada en uns principis molt clars. Jo també podíem plantejar amb joves que no fossin musulmans i que, per exemple, entren dintre de determinades lògiques ideològiques marcades per partits polítics o per filiacions esportives o de qualsevol altre àmbit. Per tant, doncs, caldria la pena que li volguéssim treballar això. És com la qüestió de la invisibilitat de les dones. Jo crec que no és una qüestió que haguem de nosaltres de pensar com si fos un punt, com ho podríem dir. La vicepresidenta de la Comissió Islàmica d'Espanya és una dona musulmana valenciana. Molt bé. Això ja és suficient com per poder relativitzar aquest principi d'invisibilitat? Jo crec que no. És a dir, una de les coses és que nosaltres podem imaginar-nos que la visió, la imatge que pugui ser reflectida pels mitjans de comunicació o pels discursos oficials, entenent que hi ha, per exemple, iniciatives com aquestes, això seria probablement la resposta que donaria un responsable polític davant d'aquesta pregunta. Ja, és que hi ha tal, no? No, i tenim en aquesta sala, per exemple, tenim persones que probablement també siguin musulmanes i estan participant activament aquí, i a més hi ha associacions de dones musulmanes catalanes. Jo crec que l'important és que tinguem clar una cosa, que és que tots els col·lectius, nosaltres mateixos, amb els nostres àmbits més familiars, més socials, més íntimament socials, desenvolupem mecanismes de control, de pressió, no diré manipulació, però sí en tot cas, diguem-ne, de portar-nos en una direcció del que es considera ètica, moral i socialment correcta. Llavors, aquests processos en contextos migratoris doncs, generen també pautes i comportaments de generació d'aquestes morals que actuen com a mecanismes de correcció interna. Moltes vegades nosaltres no els acabem de comprendre del tot. Penso que hauríem de treballar-los millor per entendre'ls millor. Probablement entendre millor aquests processos no vol dir justificar-los, vol entendre situant-los dintre d'un context concret. Jo entenc que el meu límit de la comprensió acaba en el moment en què estem parlant de pràctiques coactives. Ara bé, com establim la categoria de lo coactiu o lo recomanable? De fet, la mateixa doctrina islàmica té molts criteris que defineixen entre el que és, és a dir, entre els dos pols de prohibit i permès, hi ha moltes altres categoritzacions de recomanable, adequat però no correcte, matitzable en segons quins contextos. És a dir, aquesta capacitat que fixeu-vos, no? En aquest cas, fent referència a la mateixa doctrina islàmica, ens permeti veure les modalitats i les modulacions del que es considera com a pràctiques adequades o no, en determinats contextes, doncs impliquen. Les dones són les principals socialitzadores religioses de les noves generacions. Això em sembla que és important. Els homes també, i la mesquita també. Jo crec que l'important és que un dels reptes que poden tenir les comunitats musulmanes que tinguin la capacitat per poder gestionar de forma molt més, no, la paraula ni és correcta ni és coherent, és molt més efectiva aquesta capacitat de socialitzar a les seves generacions d'acord amb els principis que consideren propis. Hi ha una altra pregunta, sí, sí, ara vaig per ella, perdoneu. Clar, tu fes-ho, perquè és que si no se me va la olla. I entenc que aquest és un dels reptes principals. De fet, aquest va ser el repte, va ser la qüestió que va comprendre i explicar la creació d'espais de culte i d'espais propis pel col·lectiu. Una de les coses que probablement serviria per plantejar aquest futur de l'islam a Catalunya tindria a veure amb la forma en la qual aquesta socialització se'n troba o s'encaixa amb una realitat que és diferent de la d'origen. Jo tinc la sensació que hi ha gent que ja està treballant en aquesta direcció, però no sé fins a quin punt són els que d'alguna manera tenen la capacitat avui en dia per mostrar-nos aquests discursos clarament orientats. Cercle de xenofòbia. Paciència? No. Resignació? Tampoc. Denúncia? Tampoc. Comprensió? Necessitem comprendre l'emotivitat. Necessitem entendre l'emotivitat i la complicitat que generen aquests discursos. Necessitem saber que davant dels rumors, davant de l'acceptació de determinats discursos, difícilment ens podem quedar, alguns de nosaltres, ens podem quedar així amb els braços creuats. Però evidentment aquí que necessitem d'alguna manera que acabi amb tot això són respostes de tipus estructural. I aquí no té cap mena de lògica de dir no, la bona voluntat farà que canviï això, per res al món. Hi ha una cosa que a mi em sembla fonamental en aquests discursos. Jo no sóc mai partidari d'utilitzar el concepte d'islamofòbia. Islamofòbia, islamofòbia, tot ja som... Jo penso que he sempre matisat molt aquesta idea perquè a mi el que no veig que no és gaire útil començar a definir racismes propis a col·lectius. Cada col·lectiu té el seu racisme particular, home, no fotem. Perquè llavors, diguem-ne, sembla com si... No, tot, el fons és racisme, deixem-nos de punyetes. Racisme, xenofòbia, ja està. Vull dir, no li donem més voltes matitzables perquè una cosa o l'altra. A mi el que em preocupa és que hi hagi tot un procés, diguem-ne, de banalització. No, home, no, això és el que fem habitualment. Nosaltres sempre diem de forma amable, home, els nostres moros. Això no és... Jo sempre ho he, no sé, jo sempre m'he sentit incòmode utilitzant aquest concepte, per exemple, no? És allò que dius mai, no? I entenc que per altra banda hi ha un element que em sembla fonamental amb això de la xenofòbia. Jo m'he enterat de que som la regió europea que té més mesquites perquè m'ha arribat a casa la informació de Plataforma per Catalunya, com encara podem parlar de política, demà no, però avui sí. I vaig dir, oh carai, ostres, resulta que som la regió europea que té més mesquites a Catalunya. Doncs fixa't quines coses, no? Al final m'he enterat, no? Què servirà els anys que li he dedicat a això? Ara, pel fi, algú m'ha posat clarividència, no? Som el país més islamitzat d'Europa. Bueno, no sé, jo segueixo treballant. Bueno, millor, no segueixo treballant i no crec que siguin perquè em treguin la feina tal, però no sé. És a dir, quan això ho convertim en una mena de mercadeig polític, primer, en el qual tothom s'hi aboca, malauradament. Segon, tothom. Ja sabem d'alguna manera quins sectors i tot el procés de desplaçament que provoca això. És que no tenim clar el que volíem fer amb la construcció d'una societat plural. I això també em preocupa, perquè fa anys que dèiem, bueno, dèiem, tots ho dèiem, no? Probablement els que estem en aquesta sala fa temps que s'està dient hem de treballar amb la gent d'aquí, hem de treballar amb la nostra gent, hem de treballar amb la nostra gent, doncs vinga, ja s'ha acabat aquest coixí social que tothom d'abans teníem, disposàvem per poder parlar-ne d'aquests temes, ara ja cada vegada ens trobem en contextos hostils. Com argumentar en situacions difícils? Hi ha un llibre molt interessant que diu així, que al final diu, mire, vostè pot dir, de tot es pot parlar però no tot es pot acceptar, però després vigili la seva esquena, dient, compte on ens fiquem perquè a vegades sortim malparats, però jo penso que és un esforç que hem d'intentar fer. Si i ens sembla tovallola, llavors haurem perdut molt més que no pas un discurs o una batalla discursiva.
Ara sí que...
Ens tenim el temps. Si hi ha alguna pregunta, com que el tema és molt interessant, podríem fer-ho. Si no, amb molts de temes, plantejament de l'educació intercultural, totes aquestes pors, tots aquests conflictes, el poc efectivitat de la pedagogia enmig de pedagogs i de mestres i professors. No,
he dit això. He dit allò que he criticat aquell discurs que diu hem de fer pedagogia,
sí, ja.
Hem de fer pedagogia, llavors entendrem les coses.
Però l'hem de fer diferent en tot cas, i com aquests dies també reivindicar molt la part de la pedagogia de les persones, no? Aquesta emotivitat i tots aquests interrogants per poder continuar parlant amb ell, en tot cas ara esmorzant, aprofitem aquests debats i aquestes preguntes, i moltes gràcies per qüestionar, per plantejar i per obrir interrogants. Gràcies.